A l'antena dels 5 minuts més és el moment de saludar el professor Josep Anguera. Professor, què tal, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Aquí ja preparats per obrir aquest informe econòmic que avui ve força carregat de continguts, no, professor?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, en tant.
Molt bé, a veure, per on comencem?
Pues mira, hi ha un tema que fa dies que volia comentar, que no és nou, però la visió potser sí, que és el tema de la...
Professor, em sembla que l'estem perdent. No sé si, és un problema de cobertura. Ens sent bé vostè, sí?
Jo el sento perfectament, a vosaltres, sí.
Molt bé, doncs a veure si la podem aguantar. Parlem de la política europea davant la crisi habitacional. Països que ja comencen a prendre mesures. Sí. Expliqui'ns.
No, perquè precisament deia que n'hem parlat algunes vegades, però a vegades també és possible que pensem que només som nosaltres, no? I això és una cosa que, com a mínim, a tota Europa està passant. I a tot arreu, els governs, de forma localitzada, perquè no hi ha una política europea, sinó que hi ha una política dels països, dels estats europeus, que estan preocupats, no? I, per exemple, doncs, així és com, no sé si te'n recordes, que últimament el president del govern espanyol ha estat anunciant gairebé setmana sí, setmana també, doncs, una sèrie de mesures per ajudar a que la gent pugui viure, doncs hi ha també, no sé, altres països que també ho estan fent, i no són països petits, com per exemple doncs, Alemanya i França, a part d'altres que són ja de tamany mitjà, com podrien ser els Països Baixos i Portugal, que intenten, davant aquesta inflació de preus, intenten controlar els lloguers. El que passa és que la situació a Europa és diferent segons el país on estàs. Del centre d'Europa cap amunt hi ha molta més gent que viu en lloguer, no? Perquè pensa que, per exemple, a Alemanya, més de la meitat de la gent viu en cases de lloguer, cosa que aquí, a Catalunya i a Espanya, que no arribem al 15%, ens sembla molt, molt extraordinari, no?
És a dir, que per ells el tema del lloguer és una cosa fins i tot més normal que la compra, no? Tenim aquí, segurament nosaltres, una necessitat com de tenir propietats. No sé si està d'acord, professor.
No, és exacte. Bueno, és una necessitat una mica creada als anys 60, del govern de la dictadura, per intentar que la gent fos més conservadora, veient l'experiència d'altres països, i com que doncs, bueno, els anys 60 i els anys 50 ja van començar, finals dels 50, perquè la gent, diguéssim, ens tornéssim això menys revolucionaris, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquella època, em refereixo, doncs es va facilitar l'accés a la propietat de la casa, no? Perquè doncs al camp la majoria de la gent que hi vivia eren masovers, no?, o arrendataris, i inclús, per exemple, a ciutats com Barcelona, la Caixa de Pensions també va fer un gran desplegament de pisos de propietat de la Caixa amb lloguers molt baixos, que podien ser, a l'acabar el contracte, es podien comprar la casa en condicions. O sigui, tot estava enfocat cap a la compra. I això ens ha diferenciat de països més avançats econòmica i socialment. Total, que aquí, per exemple, a l'estat espanyol veiem, recordo, que hi ha encara per tot el 2023 un topall de l'increment del preu dels lloguers, del 2%, però també pel 2024, que això ho arrosseguem de les mesures anticrisi de la pandèmia, no? El 24 tampoc es podran augmentar els lloguers, aquells que hi hagi la clàusula de revisió, més del 3%. I inclús allò que sempre es posava en una clàusula de que al cap de 12 mesos es revisaria el preu del lloguer en funció de l'IPC, l'índex de preus del consum, es pensa ara crear un altre índex que sigui per sota el de l'inflació, que per tant faci encarir menys els lloguers. Això, com tot, té una contrapartida, que és que si ara hi ha tota una sèrie de pisos o cases que estan buides perquè el propietari no vol llogar, aquestes condicions ja ha començat ara, però encara passarà més previsiblement, però clar, jo no tinc la bola de vidre, però és bastant previsible que sigui així, que hi hagi menys tendència dels propietaris a llogar. O sigui, per tant, les mesures econòmiques sempre tenen aquesta doble vessant, no?
De totes maneres, professor, aquest topall que vostè comentava ara, aquest topall del 2% pel 2023 i del 3% el 2024 i el 2025, de moment això es manté actiu, no? I aquesta, i aquesta revisió del preu, un cop finalitzat el contracte, això encara es pot fer a dia d'avui o estem a l'espera de que arribi aquesta nova normativa?
No, a veure, quan es revisi el contracte, llavors el contracte és nou. Dic, aquí no. Estic parlant dels contractes que s'han d'augmentar el preu del lloguer perquè hi ha en el contracte, hi ha una clàusula que ho diu, segons l'IPC, segons la inflació. Mm-hmm. Llavors, això ja va començar amb la pandèmia, i dic, escolta, doncs, aquests contractes oblideu-se'n d'aquesta clàusula i com a màxim es podrà augmentar un 2%. Pensa que estàvem a més del 10% ara fa dos anys. Clar, llavors, el propietari té una pèrdua de poder adquisitiu perquè vol dir que mantenint aquell contracte amb aquell llogater que només li va deixar el govern augmentar un 2%, si amb aquests diners al cap d'un any podia comprar un 10% menys de coses, doncs això vol dir que ha perdut 8 punts, per entendre's, no?
Correcte.
Per sort, aquesta inflació tan bèstia, si em permet l'expressió, doncs sembla que ja ha desaparegut pels propers anys i ara ens mantenim al voltant del 4%. O sigui que també no hi haurà tanta diferència, però que clar, quan es va posar, doncs hi ha molta gent que va dir, escolta, mira, s'acaba el contracte, no saps què, no el llogo i espero temps millors. Hi ha gent, no tothom, però hi ha propietaris que ho van fer. I, per tant, és sempre una llàstima que hi hagin pisos buits que podrien ser perfectament llogables. Hi ha gent que els vol llogar i que no ho pot fer-ho perquè el propietari, per les raons que sigui, doncs no desitja fer-ho. I això, doncs, sobretot per la gent jove, això és una cosa molt dificultosa perquè impedeix, obstaculitza l'accés a l'habitatge. Això és el que ens passa aquí.
Hem parlat de les mesures, o estem parlant, vaja, de les mesures que s'estan implementant o que s'estan ja, de fet, aplicant a Espanya des de ja fa alguns mesos llargs. També tenim, professor, lloguers màxims en les zones més tensionades.
Sí. També això ja està, encara que s'ha d'acabar de perfilar, perquè això va ser, diguéssim, en plan llei, però els reglaments no estan. O sigui, aquelles zones en què en diuen tensionades, una cosa una mica tècnica, no? Però que vol dir que hi ha molta necessitat de lloguer i poca capacitat econòmica, doncs que aleshores es posaran, i això serà sobretot a nivell municipal, es posaran uns màxims pels lloguers, vull dir, a tant el metro quadrat, en aquesta zona que hi ha tanta necessitat, que hi ha tanta gent que ho està buscant, però que són de poder adquisitiu baix, doncs els lloguers no podran sobrepassar una quantitat de tant al metro quadrat, evidentment, no? Però si un pis més gran, doncs podrà ser un lloguer més car que no un pis petit, no? Això també ho van intentar a Berlín, que és una zona on també, semblant a Barcelona, doncs hi ha un problema molt greu de carestia de pisos, especialment per la gent jove, però el Tribunal Constitucional d'Alemanya ho va prohibir. O sigui, va dir que això anava en contra de la Constitució, però és una mostra de que arreu d'Europa aquest problema que s'intenten posar solucions semblants, perquè tampoc es poden posar tants tipus de solucions diferents, doncs estan intentant per fer que els lloguers no creixin tant. De moment, el problema segueix existint i sembla que la solució que hauria de ser la més profitosa i la que menys danys causés seria l'obra pública de pisos de lloguer social. Perquè mentre sigui privada, clar, el propietari doncs fa els seus números i decideix sense que ningú li pugui dir que faci una cosa o faci una altra.
Clar.
En canvi, si fos els diferents governs locals, regionals o estatals els que tinguessin que fessin aquestes inversions, podrien posar i llogar a qui volguessin i amb les condicions que volguessin, per tant, anant molt més a l'arrel del problema i seria una solució millor. Però suposo que això, com que sempre, quan des que es pren la mesura fins que es poden donar les claus del lloguer d'un pis, passen molts mesos, a vegades doncs, són 2 anys, i amb l'obra pública potser encara més, això a vegades, ara que estem en plena campanya electoral, se'n parla molt, però que segurament després de la campanya doncs ja no se'n parli tant i cosa pitjor no es faci. Però jo diria que aquesta seria una qüestió que... A veure, no és només en aquest país nostre que això podria ser, perquè si mirem els altres països també estan intentant fer inversió pública en cases per poder llogar cases, pisos, vull dir, uh-huh. Qüestió d'habitacle. I vaja, per exemple, el govern italià encara té vigent unes mesures que l'anterior cap de govern, el Mario Draghi, va fer i que aquí el govern del president Sánchez ha copiat, que és que pels joves que vulguin llogar una casa o que vulguin comprar fins i tot una casa de primer habitatge, doncs tindran incentius fiscals sempre i quan cobrin menys de 40.000 euros. Això a Itàlia. I aquí també doncs va haver-hi un anunci. Aquests anuncis, a vegades, com que els hi perdem la pista i triguen a implementar-se, a vegades queden només amb un anunci, no? Però vaja, depèn del joc de les forces polítiques que reclamin, en aquest cas, en les sessions de control al govern del president Sánchez, i escolti, allò que va dir fa el mes de febrer o començaments de març, per a quan, no?
Sí, en general, professor, amb la política el que hauríem de fer és tenir com una mena d'hemeroteca permanent, com un recordatori d'aquests que ens posem al mòbil, que va sortint constantment, doncs hauríem de fer el mateix quan fan algun tipus de promesa, no?
Sí, un post-it a la nevera i cada matí trucar a Moncloa i dir, escolti, com ho tenim allò, no? Sí, algo així, no? No, tot això és per dir que, dissortadament, no és només un problema nostre, dic dissortadament perquè vol dir que és un problema de difícil solució,
clar.
Sobretot per la manera que tenim organitzada la nostra societat i la nostra vida econòmica, perquè aquí sí que és un problema més local. A molts llocs, doncs, que hi ha tant de lloguer, doncs es poden fer una mica més de política. En canvi, aquí que hi ha més del 85% de la propietat privada d'allà on vivim, no? Doncs esclar, aquí tenim el problema no dels lloguers majoritàriament, sinó dels tipus d'interès, perquè la majoria la immensa majoria de gent que s'ha comprat un habitatge en els últims anys ho ha fet amb un préstec amb garantia hipotecària, que fins ara amb els tipus d'interès tan baixos, doncs mira, semblava un lloguer. Però, esclar, ja n'hem parlat aquí en aquest programa i més d'un oient, doncs, se'n deuen recordar, perquè li deu haver fet mal, les pujades de tipus d'interès des de fa 12 o 14 mesos a través de l'Euribor, doncs han fet encarir moltíssim el cost de l'habitatge.
Professor, de totes maneres, podríem dir que Espanya és un dels països amb més ajudes en aquest sentit, sobretot si ho comparem amb altres països d'Europa? És a dir, estem en la línia en aquest aspecte o no?
No. Si fem una repassada, doncs hem parlat d'alguna cosa d'Alemanya, però podríem fer-ho també de França, dels Països Baixos, ara que parlava d'Itàlia. Tots els governs hi estan fent i vaja, no seria gens exacte ni per semblant dir que Espanya és dels països que hi fa més. O sigui, podem estar per la mitjana, sobretot a nivell d'anuncis, perquè després a l'hora de la pràctica... és això com el de les plaques solars,
sí.
No? Que sembla que sigui gratuït per el que ens arriba per la informació, però a la pràctica no és tan senzill. Hi ha molts impediments burocràtics, moltes traves tècniques, no? I bueno, això és una necessitat, posar plaques solars, no? Per captar electricitat, per produir electricitat a les llars. Però viure en algun lloc hem de viure tots plegats, no? I per tant és essencial que aquestes polítiques que a vegades quan s'acosten eleccions ho comprovem cada vegada, doncs surten anuncis molt atractius, per cert, no? Vull dir que no són imaginades, però després a l'hora de portar-ho a la pràctica doncs és quan es dilata en el temps això.
Professor, avui també és notícia una altra qüestió que hem volgut posar sobre la taula. Volíem saber veure vostè què tal ho veia i si creu que hi ha possibilitats de que a Espanya s'acabi implementant. De fet, demostraríem ser un país molt modern si això s'acaba duent a terme, que és la famosa setmana laboral de 4 dies. De fet, ja 41 empreses espanyoles han intentat aprovar aquest pla pilot. 11 d'elles són catalanes.
Sí, sí, sí. Bé, també amb aquest és un tema que quan m'ho heu preguntat sempre m'ha semblat molt atractiu per una senzilla raó gairebé històrica, no? O sigui, el progrés tecnològic i social doncs, és molt avançat, però pensa que des de que es va passar de la setmana de 6 hores, perdó, de 6 dies laborals a la de 5, em fa molts decennis d'això, no? I en canvi veiem que s'avança per tota l'automatització, la indústria 4.0, i seguint treballant 5 dies a la setmana, no? Mm-hmm. Això és que no en treballen més, però bueno, majoritàriament. Llavors, doncs, fa temps que hi ha moltes veus que diuen, escolta, i no podríem treballar 4 amb tot el que és l'automatització, la mecanització de la fabricació, sobretot d'una sèrie, sobretot en les indústries, no? Perquè en els serveis és molt més difícil això, no? I per fi el govern espanyol, el Ministeri d'Indústria, doncs va llançar un pla que la idea era que els seus treballadors treballessin només 4 dies de la setmana i que el govern posava el 90% del sou d'aquest 5è dia, el 10% sí que l'hauria de pagar l'empresa, per animar a les empreses a fer-ho, i havien de mantenir aquesta reducció de la setmana laboral durant 2 anys. I, per tant, veure com s'organitzaven les empreses i com això podia, per això és un pla pilot, no? Com això podia continuar en el temps i veure si els números, els beneficis empresarials baixaven o quedaven igualats o potser augmentaven i tot, no? El que passa és que la prova no ha tingut tant èxit com el que esperava, perquè creien que més de 160 empreses havien fet números, perquè més de 160 empreses de tipus industrial, del sector industrial, s'hi apuntessin, i tal com has dit tu, només n'hi ha 41 que ho hagin demanat i se'ls hi hagi aprovat. I, per tant, inclús amb els números tenien gairebé 10 milions d'euros preparats per això i només se'n gastaran poc més de la quarta part. Però vaja, almenys aquí a Catalunya som de molt la zona, el país, la regió que més els hi han aprovat. Tu ja ho has avançat, 11, seguides d'Andalusia, que hi ha més població que Catalunya, no gaire més, però, i allà els hi han aprovat 6. I la tercera no és ni Euskadi, és Galícia, que també és una mica estrany, però bueno, està molt bé, perquè allà 4. Per tant, hem de veure d'aquí a 2 anys que estan obligats, perquè si no haurien de tornar els ajuts, doncs quin és l'ensenyament que se'n treu. O sigui, si volen repetir-ho, o finalment, si els hi surten els números, doncs mantenir-ho sense aquesta necessitat, perquè ja es pot fer amb 100 o 200 empreses, clar, però amb les milers d'indústries que hi ha a l'Estat, doncs això és impossible. Però és molt interessant a nivell social perquè, és clar, això vol dir que en lloc de 2 dies no feiners en tindríem 3, i per tant una sèrie de sectors de serveis a les persones, estic pensant en la restauració, en les agències de viatges, de lloguers de cotxe, i tota una sèrie de qüestions relacionades amb el lleure, els esports, doncs varien augmentar la seva producció per demanda, no? pel consum. I a més, bé, doncs també estaria una mica de justícia social. Si hi ha tants avenços i si després de les crisis hi ha hagut aquesta separació dels que guanyen més de la resta, doncs seria una mica per poder equiparar i que la gent estiguéssim una mica més tranquils i veient que una part dels beneficis de l'avenç tecnològic ens reverteixen també a la majoria de la població, que és la gent que treballa.
Bé, professor, vostè ha tret un tema que em va molt bé, que ens serveix per, diguem-ne, encadenar la tercera i última qüestió que avui tindrem temps de comentar, i és que s'acosta l'època de les vacances. I vostè ha parlat de cotxes.
Sí.
Què ens estimem més, canviar-nos el mòbil, canviar-nos el cotxe o anar-nos-en de vacances? Vostè què diria?
Doncs la resposta és molt clara, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Anar-nos-en de vacances, si no fer vacances, sinó aquesta analogia que hi ha, que és que fer vacances és viatjar, perquè tècnicament fer vacances és no anar a treballar. No?
Ah, clar, clar.
Sí, però ara ja no cal explicar-ho, perquè dius, mira, ja se'n diu, me'n vaig de vacances, no faré vacances, perquè ja dona tothom per descomptat un costum que fa 100 anys era impensable, no? Vull dir, si tenies uns dies per descansar, normalment es quedaves a casa, i ara no. Ara, doncs bé, a veure, també és una mica una tendència que s'ha produït a partir de la pandèmia, no? Que ens hem hagut d'estar tant de temps doncs, treballant a casa, estant a dintre de casa, i que doncs, la situació econòmica després de la pandèmia doncs, no és millor que la d'abans, perquè vaja, hem vist que el cost de la vida ha augmentat molt, de tot el que és alimentació i serveis bàsics. Després, allò que parlava abans, no? El tema dels tipus d'interès que havien estat molt baixos s'han disparat, i tota la gent doncs, que té revisions de les seves quotes de la hipoteca ho saben dissortadament, i llavors això què vol dir? Doncs de que tota una sèrie de coses han fet que la gent estalvies menys.
Clar.
Però, clar, perquè s'ha hagut de fer front. Ara bé, moltes vegades en parlem de l'efecte de les terrasses plenes, volem dir, si mirem, moltes vegades els caps de setmana veus que els restaurants has de demanar reserva perquè estan tots plens, a les nits els bars i les terrasses, ara que fa bon temps, doncs estan plenes a vessar, i penses, doncs mira, doncs són símptomes de que l'economia no va tan malament per una immensa majoria de gent. Però això no és exactament cert, perquè resulta que és que els hàbits els hàbits de consum s'han canviat una mica. Allò que deies tu, vacances, i entre vacança i vacança la vida normal, doncs tenim una tendència a mantenir la despesa en la restauració, en sortir al carrer, però en canvi amb altres coses, tu parlaves dels cotxes, amb altres coses com per exemple la compra d'electrodomèstics, els mòbils, que també has dit, em sembla, o canviar-se de cotxe, veiem que la vida s'allarga moltíssim d'aquests béns materials, que no és cosa de servei, sinó d'anar a comprar en una botiga, i que, per tant, una part de l'estalvi per poder fer front a les altres despeses és que ens estem retardant en renovar doncs, mobiliari, en renovar electrodomèstics, i el cotxe, que és una despesa important, no? Amb la qual cosa, si ja teníem un parc de cotxes antiquats, que això vol dir més possibilitats d'accidents, a partir de fa un any i mig o dos, encara s'estan allargant més aquesta vida. Però, per descomptat, el tema de les agències de viatges o simplement el consum per internet de llogar avions i llogar Airbnbs i tot això, tot el que fa relació amb sortir de viatge a les vacances, això no només no s'ha reduït, sinó que veiem que s'ha incrementat. És com si la gent penséssim que, mira, saps què? No sabem què passarà d'ara endavant, però almenys jo tenia ganes d'anar a Bali, doncs ja he anat a Bali.
Sí, no? És allò que diuen, exòtic. Que si m'enganxa el virus, com a mínim hagi disfrutat una mica de la vida, no?
Exacte, o que deien que me quiten lo bailao.
Ah,
almenys jo de petit havia sentit a casa meva,
sí, i tant.
Aquesta expressió en castellà, no?
Sí,
i dius, després, si les coses van mal dades, doncs ja ens ho trobarem, però almenys aquella cosa ja la tindré feta, no?
Escolti, professor, la pregunta, però, ja per anar tancant, és absolutament necessària. D'on surten els calés? Perquè, a veure, anar de vacances tampoc és especialment barat, segons com, i més, si ets una família, posem una mitjana de 4.
Sí, per descomptat. Doncs bé, una, ja ho he avançat, que és que ara la taxa d'estalvi de les famílies catalanes i del conjunt de l'estat espanyol ha baixat. Si mirem el volum de diners estalviats en dipòsits, no?, per càpita, si dividim pel nombre dels 47 milions d'espanyols que som a l'actualitat, doncs ha resultat. Per tant, ens estem desestalviant, eh? Que això té un límit, perquè, esclar, vull dir, quan s'hagin esgotat els estalvis, aquí s'ha acabat la història.
Sí, sí.
I després, sobretot, el que ja apuntava abans, no? Que és que ens estem retardant en la compra de béns, aquests que no són d'ús de consum immediat, eh? O sigui, allò de dir, mira, el sofà i tot això, doncs el televisor de no sé quantes milions de polzades que volíem canviar, doncs com que ja en tenim una pantalla molt grossa, doncs esperem d'aquí 2 anys.
Perfecte.
Per tant, això també fa que puguis tu tenir disposat d'uns diners perquè està en una cosa de consum immediat. I, per exemple, una cosa curiosa és de que ha augmentat molt la compra, per exemple, de roba de segona mà.
Ah,
això
sí?
no es parla gaire, però o sigui, no és que les botigues de roba de primera mà, que inclús són estrany parlar de botigues de roba de primera mà, perquè tota la vida són les botigues de roba.
Clar,
no?
clar.
Evidentment que vas a una gran cadena o una botiga de barri i et compres uns pantalons, et compres una camisa, un polo, el que sigui, no? Evidentment, de primera mà. I gairebé fa vergonya encara dir que t'has comprat una cosa de segona mà, una peça de roba, que a vegades hi ha unes robes fantàstiques amb uns preus doncs, molt adequats, no? Però no només la roba, sinó que objectes de segona mà cada vegada, com que a més internet ha facilitat, hi ha una sèrie de plataformes, ara no vull fer propaganda de cap, però bueno, crec que tots podem tenir al cap algunes d'aquestes, en què tu pots comprar coses que estan en perfecte estat i amb garanties de que no t'encolomini una cosa que no vagi, que són de segona mà,
sí.
Que a més és d'una qüestió de sentit comú immensa. Si tu tens una cosa que ja no fas servir i que és una andròmina que tens a casa i una altra la necessita i és fàcil l'intercanvi i que hi hagi garanties, doncs què millor que tu, primer, treure't una andròmina de casa i a sobre recuperar una part de diners, que una altra persona no ha d'anar a una botiga de primera mà, repeteixo i faig èmfasi, i obtenir-ho per un preu molt més baix.
Certament.
I amb el qual s'allarga la vida útil de la cosa, no? Doncs d'aquí surten les misses, tal com tu preguntaves.
Professor Anguera, un plaer, com sempre, tenir-lo amb nosaltres. Bona setmana!